Eleccions europees a la cadena C. Debat electoral a Ràdio Ebre i Ràdio Mora d'Ebre. Aquest dijous 22 de maig, a partir de la 1 del migdia, escolta les propostes dels candidats als principals partits amb representació al Parlament Europeu. Intervindran Montse Castellà, d'Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa. Francesc Barbero, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Joan Bartomeu, del Partit Popular. Joan Pere Gómez, de Convergència i Unió. I Joan Sabater, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Les eleccions europees a Ràdio Ebre i Ràdio Mora d'Ebre. Aquest dijous 22 de maig, a partir de la 1 de la migdia, Debat a la ràdio.
Molt bon dia, els parla Adriana Monclús i benvinguts a la programació especial que avui els oferim conjuntament des de Ràdio Ebre i Ràdio Mora d'Ebre amb motiu d'aquestes eleccions al Parlament Europeu aquest proper diumenge, ja 25 de maig. Al meu costat ens acompanya també la companya de Ràdio Ebre, Sílvia Tejedor. Molt bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia, Adriana. Aquest hora L d'avui el dediquem a, per tant, a poder conèixer les propostes dels principals partits amb representació al Parlament Europeu. Intentarem, en la mesura del que sigui possible, no ser especialment estrictes amb el temps, dins, això sí, d'un petit ordre. Adriana, ens presentes als convidats d'avui?
Doncs sí, comencem amb la Montse Castellà. Ella és candidata d'Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa. Molt bon dia, senyora Castellà.
Hola, bon dia.
També ens acompanya en Francesc Barbero. Ella és candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bon dia, senyor Barbero.
Hola, molt bon dia.
També el senyor Joan Bartomeu, diputat al Congrés del Partit Popular. Bon dia.
Bon dia.
En Joan Pere Gómez, ell és el candidat de Convergència i Unió. Molt bon dia, senyor Gómez.
Hola, molt bon dia.
I finalment en Joan Sabater, senador del Partit dels Socialistes de Catalunya. Bon dia, senyor Sabater.
Bon dia, bon dia.
Gràcies a tots per estar amb nosaltres. Comencem amb un primer bloc amb preguntes concretes, respostes màxim d'un minut i mig per cadascun dels convidats. Un primer bloc on donarem dret a rèplica i contrarèplica, si s'escau i si ens ho demanen els nostres convidats. Anirem alternant l'ordre d'intervenció del debat. Si ve la darrera intervenció per a demanar el vot, com se sol fer en aquests casos, respectarem una mica l'ordre de menor a major, d'acord amb el resultat que es va obtenir a la demarcació de Tarragona i a tota Catalunya en les eleccions de l'any 2009, que va ser la darrera vegada que vam estar convocats a votar al Parlament Europeu. Primera pregunta, començarem per la senyora Montse Castellà, que és, per cert, l'única dona que tenim avui en aquesta, sí, en aquesta taula. Europa pot fer canviar el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre, si és que vostès creuen que cal canviar-lo?
Evidentment que cal canviar-lo i evidentment que sí que pot canviar-lo. Ja en la lluita 2000-2004 contra el transvasament que en aquell moment havien aprovat l'OPP i Convergència, Brussel·les va mostrar recels i ja va ficar pals a les rodes. En aquell moment el semàfor estava taronja, ja llavors la directiva Marc d'Aigües estava en procés d'implantació, ara per tant ja està vigent i la pròxima legislatura europea, a més se revisen les directives, entre elles la de l'aigua. Este pla de Conca és una avançada del futur PHN i com ja va passar l'any 2000, cal lluitar i Europa ho farà. Hi ha 400.000 hectàrees noves de regadiu, 40 embassaments més. Cal recordar que amb el tema dels embassaments, lo Delta i el Pirineu són cosins germans. I la nova cultura de l'aigua, pensem des d'Iniciativa, no és només dir no al transvasament de l'Ebre i dir que cal un cabal ecològic suficient, sinó que també és dir que no al transvasament del Roine i que cal revisar les concessions dels regadius. No s'hi val a dir no als Monegros i sí als Segarra-Garrigues, per exemple, en els termes en què està plantejat. S'ha de gestionar l'oferta i no la demanda. Europa ens ajudarà, sí, estem convençuts, però depèn de qui mani a Europa. Si està Canyete de comissari, tot serà molt més difícil perquè ja sabem què pensa ell en el tema de l'aigua, com va ser ministre. Per això un ministre, nosaltres pensem també, realment, no només com a partit, sinó personalment, un ministre que diu que un transvasament se farà por cojones, potser l'haguessin hagut d'inhabilitar en aquell moment i no ara tindre el premi de poder ser comissari. En tot cas, Europa mos ajudarà, però hem de ser majoria al Parlament, un Parlament que sigui procliu als interessos del territori en matèria d'aigües, i nosaltres, com a Iniciativa, inclosos al grup dels verds europeus, ho hem demostrat i sempre ho seguirem fent per lluitar a la nova cultura de l'aigua, una de les grans prioritats del nostre programa.
Molt disciplinada en el temps, la senyora Castellà, senyor Francesc Barbero.
Compartim, per descomptat, la necessitat d'aturar el pla de Conca en els termes que està plantejat. És una agressió absolutament intolerable al tram català de l'Ebre. Pensem que ja vam tenir que acudir l'altra vegada a Brussel·les a alegar a tot el corpus jurídic que empare l'aigua al marc comunitari, la directiva Marc d'Aigües, la directiva d'Hàbitats Protegits. Així com en política econòmica a la Unió Europea sovint tenim discrepàncies de com s'han fet les coses estos últims anys, estem plenament convençuts de que en quant a sostenibilitat i en quant a criteris d'interactuar l'home i la natura, la Unió Europea comparteix i no només un partit determinat, nosaltres també estem integrats a l'Aliança Lliure Europea, junten els Verds al Parlament Europeu, però és transversal al Parlament Europeu els criteris de sostenibilitat que fan que este sigui un mal pla de conca, que sigui una mala opció per al tram final de l'Ebre, que ens fiqui en l'eterna disjuntiva de com preservem per les generacions futures, d'una banda el potencial econòmic, que significa tindre aigua i suficient cabal per al tram baix, i d'altra l'aspecte mediambiental. Doncs bé, el Parlament Europeu comparteix uns criteris molt més raonables, molt més moderns en aquest sentit, estan inserits en una altra mentalitat que no és la que, per desgràcia, predomina ara mateix a l'estat espanyol, i no, serà un aliat imprescindible, un aliat necessari, no l'únic. Hem de seguir reforçant el front intern, el front de la participació popular, les mobilitzacions que el seu dia van recolzar els governs catalans perquè poguessin demanar la supressió del pla hidrològic del 2001.
Vaig acabant,
En definitiva, un dels llocs capdals on aturarem el trasbassament.
Senyor Bertomeu, Joan Bertomeu, del Partit Popular.
Bé, bon dia. En primer lloc, manifestar que Brussel·les, per descomptat, la Comunitat Europea té competències en tema d'aigües. Manifestem que aquestes eleccions són molt importants perquè moltes decisions se prenen des d'allí. Però en el tema que estem parlant del caudal ecològic en aquest moment, hem de ser conscients que el caudal ecològic lo fixen els estats membres. L'altra cosa és que hi haguen, dins del caudal ecològic, que després hi haguen incompliments dins de la directiva marc de l'aigua. Que això, nosaltres, el Partit Popular, el que hem estat fent en aquest moment és aprovar un pla de conca, no només de l'Ebre, sinó de tota Espanya, dels 25 rius de tota Espanya, on s'han fet els deures que s'havien d'haver fet l'any 2010, i quan hem tingut un ministre, en aquest cas, el senyor Miguel Arias Cañete, que és un ministre responsable, que complix els seus deures i les seves obligacions, deixant a part aquella nova cultura d'aigua que es va manifestar en el seu dia, que ha sigut el gran fracàs, perquè sabem que és la ruïna de l'ACA, que la tenim arruïnada, que és el Ministeri de Medi Ambient en aquest moment, que ha tingut que disposar del més del 40% de pressupost, perquè l'altre 60% l'hem de destinar a aquest forat que ha quedat d'esta nova cultura de l'aigua, en les inversions que s'han fet errònies i sense donar la solució alternativa, pues, el Partit Popular el que han fet és aprovar este pla, que no va estar redactat pel Partit Popular, som conscients que el va redactar l'equip de govern anterior, que a l'any 2015, o sigui, l'any que ve, tenim que fer la revisió, i que serem el propi Partit Popular on presentarem al·legacions i modificacions en este pla de conca que hem aprovat actualment i que realment cobrirà les necessitats. No obstant, el pla de conca que tenim avui al Delta és superior i millor al que teníem anteriorment, som conscients que tenim més metres cúbics per segons aprovats i som conscients que abastim les necessitats dels regants del Delta de l'Ebre, que això és primordial dins dels cultius que hi ha al Delta i dins de necessitats igual per a manteniment de l'habitat com per a manteniment dels agricultors.
El senyor Bertomeu, només un incís, vostè diu que presentaran al·legacions quan hagin de modificar aquest pla, però aquestes al·legacions aniran en la línia d'incrementar aquest cabal, ho dic perquè quede clar, que és el tema que interessa.
Bé, he dit al·legacions que vull dir modificacions que farem a l'actual pla. Que...
Però no per a incrementar el cabal.
No, o sigui, el pla general en general, no al cabdal. El cabdal no pot ser superar, millorar-lo en augment o disminució. Això les necessitats ho marcaran, ho fixaran, no? Mm-hmm. En principi, el que tenim actualment, que estava proposat, repeteixo, pel govern anterior, millora el que teníem actualment, que no era de caràcter obligatori, i ara el que s'ha aprovat és de caràcter obligatori i millora l'anterior, i en un futur, el 2015-2020, la nova revisió, entrarem en detalls de les mancances, però més que res en el compliment de la directiva marc de l'aigua.
Joan Pere Gómez, de Convergència i Unió.
Hola, bon dia. No, només dic que, evidentment, que el Partit Popular no pot modificar augmentant el cabal ecològic, entre altres coses, perquè són el pla de conca que ells han fet i s'han compromès als interessos, entre altres coses, amb el Pacto d'Aragón, doncs estan fent 450.000 hectàrees més de regadius a la part de l'Aragó, i això vol dir més de 2.000 hectòmetres cúbics, i si tothom que ens demana aigua per a nous regadius els hem de dir que sí, el que comporta és que al final no ens arribarà aigua al tram final del riu Ebre, i per tant com que això no pot ser i nosaltres hem d'intentar i anirem a Europa a treballar i lluitar perquè se respecti a la directiva marc de l'aigua, i això des d'Europa ho entendran i ho respectaran, perquè no és altra cosa que fer compatible, que poder fer compaginar entre el que seria la sostenibilitat, el medi ambient, i l'economia productiva, o simplement que els pagesos aquí del nostre territori i els regants puguin viure tranquil·lament, perquè també s'ho mereixen. No som una reserva d'índios. No es volen convertir en una reserva d'índios, però, evidentment, també hem de respectar el medi ambient, que és això el que ara hem aconseguit entre tots ser reserva de la biosfera, que és fer compatible, poder compaginar els nostres valors ambientals, culturals i sostenibles que tenim aquí baix, també amb la amb l'economia productiva i amb l'economia de la nostra gent, que també tenim dret a poder viure a les nostres comarques. I ja per acabar, només vull comentar una cosa, que hem de ser tots conscients que és un pla de conca, que aquí sí que estem d'acord, Joan Bertomeu, que naix mort perquè naix, perquè l'any que ve mos caduca, perquè també ha hagut un altre govern que no va fer els deures quan tocava, i això estem parlant del Partit Socialista, però sí que hem de dir que, evidentment, a l'exministre d'Agricultura Cañete, el que esteu fent el Partit Popular és convertint-lo en el comissari del trasbassament a Europa, i des de Convergència i Unió farem tot el possible perquè el senyor Cañete no sigui el comissari del trasbassament a Europa, perquè pensem que la part final...
Sí, vaig acabant.
Acaba, la part final del nostre riu se mereix un cabal ecològic, perquè no es quedi, perquè no mori el delta, i en això l'aqüicultura, la pesca, la pagesia i l'economia de les nostres comarques.
Senyor Sabater, del Partit dels Socialistes de Catalunya, per tancar aquesta primera roda.
Sí, gràcies. A veure, també ràpidament, el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre que s'ha aprovat respon al que és la filosofia de gestió de l'aigua del Partit Popular i també del senyor Miguel Arias Cañete, que ha estat el màxim responsable d'entendre que l'aigua és un recurs gairebé inesgotable, contrari completament a la concepció que s'està estenent d'utilitzar l'aigua precisament com un bé escàs, que és una cosa que està assentada i que forma també part d'això que n'hem dit, la nova cultura de l'aigua. És evident que hi ha uns compromisos de regadius que a més són inabarcables i que compromet la viabilitat del delta precisament per la manca de cabals ecològics en el tram inferior. Europa ja, amb el pla hidrològic nacional de l'any 2000 de Convergència i Unió del Partit Popular, va negar el finançament, i estem segurs de que precisament per la convicció europea profunda de respecte mediambiental que recull també la directiva europea en matèria d'aigües de buscar rius saludables, a Europa podrem segurament modificar este pla hidrològic, que certament s'ha de revisar el 2015, i precisament els socialistes mos emplearem a fons. Vam ser la garantia de resposta a la voluntat popular expressada en contra de l'anterior pla hidrològic nacional. La victòria socialista el 2004 va fer que aquesta voluntat popular arribés a concretar-se en una llei que va modificar i va eliminar el trasbassament de l'Ebre, i evidentment ara el vot socialista tornarà a ser una garantia precisament de que el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre acaba modificant-se substancialment i, evidentment, alterant esta previsió de nous regadius i, sobretot, augmentant la previsió de cabals ecològics en línia de ser la millor garantia per a la supervivència del riu i del delta com un ecosistema que necessita precisament continuar funcionant com un riu viu, com un delta viu i, en definitiva, garantia també per als nostres pobles i les nostres persones.
Bé, hem acabat la primera intervenció. Dir alguna cosa més, no sé, alguna al·lusió, alguna rèplica, contrarèplica, o donem el tema per tancat?
Si em permets, només una cosa. Sí. En el seu moment, a l'any 2000, és que hi ha hagut una frase del senyor Bertomeu, que el tinc al meu costat i m'ha ofès, que és que Cañete és un ministre responsable. Jo en aquell moment era portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre i em sembla que va ser prou irresponsable la seva actitud, com irresponsables són les declaracions en contra de les dones. No vull mesclar temes, però no em sembla que sigui un ministre responsable, i que les sumes per al cabal ecològic s'han fet al revés. En vez de dir 2 + 2 = 4, han pensat quin resultat mos ha de donar. 3.000, doncs anem a fer les sumes al revés per a que mos doni així. I així no es fan les matemàtiques.
Senyor Bertomeu, suposo que per al·lusions...
Bé, jo dic que paré totalment de la senyora Montse, perquè és comptat.
Per sort.
Bé, jo la respecto i la respecto.
Jo també, però vull dir, per sort, els nostres partits estan al lloc oposats.
La seva opinió,
sí, sí, i la seva també.
Però jo li diré que el senyor Miguel Arias Cañete és un gran ministre. Gràcies al senyor Miguel Arias Cañete, al Delta de l'Ebre, la gent podrà fer ros, tindrà una PAC... Gràcies al senyor Miguel Arias Cañete, la política pesquera de la costa mediterrània, vostè se pregunta a les cofradies, gràcies a ell poden sobreviure i es guanyaran bé la vida, i amb el senyor Miguel Arias Cañete li devem molt. O sigui, el senyor Miguel Arias Cañete, vostès agafen moments puntuals, però és un gran ministre, és un gran un responsable de la gestió que està fent, i és la persona més ben preparada que tenim avui per a representar a Espanya a la Comunitat Econòmica Europea.
Sí, ho deixem aquí. El senyor Sabater, sí, sí, i el senyor Joan Pere Gómez havien demanat la paraula.
Sí, evidentment. Evidentment discrepo i no comparteixo les virtuts del senyor Arias Cañete, però sobretot no comparteixo que gràcies a ell tinguéssim ajudes agroambientals per a l'arròs al Delta, o en definitiva la resta d'ajudes de la PAC. La PAC, la política agrària comuna, és una política europea que s'ha aprovat en el si de les institucions europees, ha participat el Parlament Europeu, ha participat la Comissió i el Consell Europeu, i evidentment el govern espanyol ha negociat, però estic segur que en un altre govern fins i tot potser hauríem tingut un millor resultat per a d'ajudes per al nostre territori, en la mesura en què de la PAC que ha sortit ara, evidentment fins i tot està en risc, en funció de quina política adopta el govern espanyol, les ajudes, per exemple, agroambientals per al sector de l'oli i d'altres. altres. Vull dir, aquesta negociació no està en absolut brillant. Insistixo, és gràcies a Europa, gràcies a que formem part de la Unió Europea, gràcies a les polítiques europees que tenim precisament garantit la supervivència del conreu de l'arròs al Delta de l'Ebre.
Sí, senyor Joan Pérez Gómez.
No, per acabar, jo no sé si... No em ficaré a discutir ara si el senyor Cañetes ha sigut o no ha sigut un bon ministre d'Agricultura pels interessos espanyols, però el que sí podem dir, i ho dic en tota rotunditat, és que ha sigut un molt mal ministre per les Terres de l'Ebre. Com ho demostra este pla de conca que ha volgut aprovar, que és un pla de conca nefast pels interessos de les Terres de l'Ebre, perquè tots sabem que naix mort i tots sabem que amb este pla de conca el que faríem és matar el riu. I segon tema, tampoc és una persona que no ha tingut la sensibilitat que hauria de tindre en un tema com ara pot ser el caragol poma, que encara estem esperant que des del Ministeri d'Agricultura mos ajudin a la Generalitat de Catalunya a poder cofinançar los tractaments amb el caragol poma i no ho han fet. I, per tant, penso que podrà ser un bon ministre per a Espanya, però per les Terres de l'Ebre ha sigut un nefast ministre.
Tanquem el tema del pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. Adriana, per cert, només una curiositat per a també trencar una mica aquesta tensió dels moments inicials. Portem 15 minuts de debat i la paraula Miguel Arias Cañete ha sortit ja 12 vegades.
Està sent protagonista d'aquest debat.
Té una personalitat impactant.
I això que no està aquí,
És el millor candidat, però tant és normal.
12 vegades. Adriana, un tema que precisament...
Acaba de sortir en aquest debat.
Acaba de sortir, quan vulgui.
Continuem amb el riu Ebre. Què proposen per a que Europa s'impliqui més en aquesta lluita contra el caragol poma que ara en parlarem en aquests moments? Comencem amb el senyor Joan Bertomeu.
Bé, i responem pràcticament al candidat de Convergència. Som conscients que quan hi ha una plaga a un estat i l'estat presenta a Brussel·les la problemàtica que se li ha creat en aquell territori, Brussel·les automàticament, com va ser el cas, i l'estat membre i aportació de la Generalitat de Catalunya aporten uns diners per a durant 2 anys fer els estudis corresponents i erradicar aquella plaga. A partir dels 2 anys, no l'estat, la comunitat autònoma en aquest cas, que té les competències de la Generalitat de Catalunya, té que aplicar, d'acord amb els estudis dels 2 anys, d'acord amb els diners que se'ls ha donat, que van ser 1.200.000 euros que va donar el govern central a la Generalitat de Catalunya, en aquest 1.200.000 euros els estudis tindria que haver aplicat. Què passa? Que d'alguna forma la Generalitat va dormir una mica a la palla, que diem aquí baix, no? I dormint a la palla es va quedar que passen els 2 anys, $1.200.000 euros desapareix, el caragol poma es multiplica per 1.000 i automàticament el problema el tira el Delta de l'Ebre.
Qui governava, sap, Joan?
I és conscient...
Qui governava, com va passar això?
Estava governant el tripartit. Vale. Però després també ha governat Convergència.
No, però és important que ho diguis, perquè la plaga, Joan, és important que ho diguis per als clients. Però no, és molt important.
Joan, però després tindrà el seu torn.
No, però no interrompes, Joan, però és important que diguéssim, Joan, ho dic perquè també estaves tu ficat, i no domines molt més que jo en temes potser d'estos, però quan va néixer la plaga, si s'hagués actuat al començament i no governava ni el PP ni Convergència i Unió, avui la plaga del caragol poma no existiria. Correcte. I això ha passat perquè al començament, quan va néixer, no es va ser prou diligent per a fer-ho. Dic perquè ho hem de dir-ho.
Correcte.
Perquè si no es parla mai d'això.
Per això dic que el tripartit en aquell moment no va fer els deures, el problema es va crear i ara parlem de Brussel·les. Brussel·les ja ha fet els deures. Ara la responsabilitat la tenim a Catalunya. Què passa? Que el govern de turno, actual, Convergència i Unió, se troba en una problemàtica d'una irresponsabilitat anterior. Però no obstant, i dient les paraules del senyor Pere, sap i és conscient que l'IANA, la directora general d'Aigües, conjuntament amb el Departament d'Agricultura ja de Catalunya, han fet el projecte LIFE i estan actuant i s'han aportat diners al final de Brussel·les per a combatre. O sigui, Brussel·les, sense tindre l'obligació, l'estat membre, Valentín Almansa, sense tindre l'obligació, han aportat calés igual, però per culpa d'una responsabilitat d'un govern anterior de Catalunya.
Continuem amb el senyor Sabater.
Sí, jo veig que continuen estant d'acord en moltes coses el Partit Popular i Convergència i Unió, sobretot en la crítica a l'herència rebuda, el qual no és més que constatar una sintonia que ve de lluny. A veure, el tema del caragol poma és evident que la responsabilitat és de qui va introduir aquesta espècie. A Catalunya, en concret a les Terres de l'Ebre, el govern d'esquerres de la Generalitat va crear un equip que és el que continua funcionant ara i que és el que ha anat aportant les solucions, és el que ha anat fent les propostes. I el problema que tenim amb el tema del caragol poma, més enllà de que és una espècie invasora difícil d'erradicar, això s'ha de dir, és sobretot un tema de finançament. S'ha intentat en diferents components per intentar eliminar-lo, és difícil, s'ha intentat evitar la seva difusió al marge habitatge dret, i sobretot la gran esperança que hi ha ara és la possibilitat, amb totes les reserves que això té i la preocupació que fa el Regants, de que es pugui produir la inundació amb aigua salada i que a partir d'aquí això ajudi realment a erradicar el caragol poma. Això té diferents repercussions i sobretot necessitarà d'una inversió important per canviar segurament els sistemes de bombeig, comportes i d'altres per a permetre aquesta inundabilitat del delta. El que fa falta és inversió i per tant el que cal és intentar que en aquest cofinançament que hi ha d'haver-hi entre l'Administració General de l'Estat d'Espanya, el Govern de la Generalitat i la Unió Europea, insistir a la Unió Europea a pressionar, i per això és determinant que hi hagi una Comissió Europea que tingui sensibilitat per això, i una vegada més el vot socialista pot ser determinant, perquè estic segur que amb Martin Schulz al capdavant de la Comissió Europea això podem avançar en la negociació, és anar a negociar a Brussel·les per intentar aconseguir aquests recursos, perquè el que necessitem són diners per aplicar, perquè les possibles solucions ja les tenim damunt la taula gràcies al treball dels tècnics que venen de l'època del denostat tripartit.
Senyora Castella, què t'ha dit?
Creiem des d'Iniciativa que este tema segurament pot ser l'únic en el que avui a la taula ens hi fiquéssim tots d'acord. Més enllà de retrets i d'herències, podem coincidir tots en que cal combatre esta plaga, en que el poble necessita unitat, especialment a Europa, que és on ens poden ajudar. I lo important ara és anar junts. El cultiu de l'arròs és fonamental per a l'ecosistema del Delta. Actualment la Unió Europea ja finança ajudes de mesures agroambientals, per exemple, i per tant nosaltres pensem que s'han de destinar recursos europeus, s'ha de lluitar per aconseguir fons europeus, no només per a erradicar la plaga, evidentment, sinó per a trobar-li la solució. Primer cal investigar, trobar la solució definitiva en aquesta catàstrofe mediambiental, i una vegada trobada i finançada en part la investigació, cal que es finance la solució definitiva. Ara més que mai, potser a més, un cop passat ja l'eufòria urbanística, no estaria de més que es proposés potser ampliar la xarxa Natura 2000, i en este cas l'anterior diputat d'Iniciativa, el Raül Romeva, va fer un molt bon treball a Europa, és un els més ben valorats, i nosaltres confiem que Ernest Urtasun continuï portant este tema, no només com a Iniciativa, sinó crec que tots els eurodiputats que puguen sortir d'esta taula de nivell català poden anar junts en este tema, i la ciutadania jo crec que ho agrairà moltíssim, perquè és una plaga que necessita actuació immediata.
Senyor Barbero?
Sí, el caragol poma pot acabar sent una plaga a nivell europeu. No s'entendria que la Unió Europea no hi dediqués esforços i, per tant, fons a combatre-la. Es pot articular a partir de moltes maneres. Una d'elles és un programa LIFE que sigui potent i que ajudi a preservar l'ecosistema que es veu ara mateix amenaçat pel caragol poma i tot el sector econòmic que en depèn. L'altra és una major implicació de totes les institucions i de tots els governs públics de l'Estat. A vegades, abans parlàvem de la PAC, a vegades des de Catalunya tenim la sensació que, ho veiem en la política agrària, mai l'articulació de les polítiques europees s'adequa als cultius, a la pagesia del Mediterrani, a l'arc mediterrani. Les subvencions que reben els nostres pagesos per una olivera doncs són sensiblement inferiors de les d'altres zones d'Europa, de les d'altres zones de l'Estat espanyol. El Ministeri, doncs, està bé que hagi destinat recursos al seu dia, però no es pot excusar en que una falta de corresponsabilitat per part de la Generalitat sigui l'excusa perfecta per retirar-se. Hem d'anar a Europa a demanar-ho, però hem de trucar totes les portes possibles, perquè estem encara a temps d'aconseguir la reeducació del caragol poma, però no ens podem encantar de cap manera, i no cal entrar en retrets d'herències perquè no acabaríem.
Molt bé, per acabar, el senyor Gómez.
A veure, jo vull parlar clar, estic d'acord amb tu, Montse, i això ho compartirem aquí tots estem, que tots hem d'anar a la una per intentar erradicar el caragol poma. El que passa que també a vegades també és bo recordar que quan aquesta plaga naix al començament, i això tots, o com a mínim, se sap que naix una empresa que està al costat de Camarles, que està al costat dels Arrossars, en aquell moment l'actual govern, que no era el de Convergència i Unió, haguessin actuat amb la diligència que tocava, avui no estaríem parlant del caragol poma. Una vegada estem parlant del caragol poma, el que no podem dir, Joan, i en nom de ser aquí demagogs, és dir gràcies al grup de treball que venia d'abans, perquè de grup de treball d'abans no n'hi ha cap, perquè l'actual grup de treball, i això aquí ja em pots dir els noms, no existeix el grup de treball d'abans, és nou, per altres coses, per què? Perquè el caragol poma ha sigut un caragol que aquí els mateixos científics i biòlegs no saben com erradicar-lo, perquè ha vingut aquí i s'ha adaptat d'una manera tremenda, i allí, als altres llocs on estava, la forma d'actuar d'altres països d'on ve este caragol poma no és la mateixa que d'aquí. Ara, vull que entenguéssiu que al final s'assembla que hem trobat la solució. La solució quina és? Una solució que segurament molta gent gran o llaios nostres mos sentiessin, mos dirien que mos han faltat. Què vol dir? salar lo riu Ebre, salar lo delta de l'Ebre. Això, clar, ha costat molt de fer entendre els pagesos que tota la vida, tota la història del delta, el que han volgut ha sigut ficar dolçó al delta, dolcificar el delta, i ara els estem dient que el que han de fer és salar el riu Ebre. Clar, això ha costat molt d'entendre. Al final s'han donat tots compte que la solució sembla més pràctica, més efectiva, és la de salar l'Ebre, la de ficar aigua salada perquè els cargols se morien. Això ho hem entès. Des de la Generalitat de Catalunya estem fent tots els esforços per invertir, i això s'ha fet, ha sigut ara un èxit, un èxit amb aquesta campanya, han vist que donar resultats, i ara el que hem de fer tots junts, sense retrets, ara sí, anar a Madrid, al Ministeri, i també a Europa, per intentar que hi hagi un cofinançament per seguir ajudant els pagesos, perquè aquesta plaga de cargol poma no és només del riu Ebre, se pot estendre a altres llocs, se pot estendre a Europa, i després serà un problema europeu. Per tant, jo des d'aquí demano unitat, i demano que el finançament no només sigui de Generalitat, sinó que també sigui d'Europa. Ai, acabat.
Molt bé, després d'aquesta ronda d'intervencions, ens demana el dret a la rèplica el senyor Sabater.
Sí, jo espero que el que proposa el senyor Gómez no es faci, perquè seria una barbaritat mediambiental. Salar l'Ebre, jo crec que no s'ha de fer.
No he dit això. Salar, he dit salar los camps d'arròs del Delta.
Vale, ja està fent aquesta puntualització, senyor Sabater.
No malinterpretes més paraules.
Jo les he interpretat en la seva literalitat.
Per aquí no passo, Joan. Sento.
Si em deixa parlar.
Si em deixa parlar, però per aquí no passo.
Molt bé, queda clar aquesta matització que ha fet el senyor Gómez.
És un tema que,
camps d'arròs,
és un tema que jo havia apuntat, que precisament l'equip tècnic, insisteixo, té una trajectòria i que han anat aportant solucions, algunes no han estat suficientment efectives, i que, evidentment, ara el que s'està plantejant és el fet que, clar, és un cargol que no és resistent a l'aigua salada i, per tant, la possible inundació dels camps. Insisteixo en que això planteja dificultats i té alguns dubtes per part de les comunitats de regants, i, per tant, s'hauria de mirar de consensuar i analitzar bé les conseqüències que té. Però en qualsevol cas és un tema de finançament, i és aquí on, evidentment, una Comissió Europea amb sensibilitat cap a aquest tipus de coses, en aquest cas presidida per Martin Schulz, jo crec que podria ser determinant, i per tant el que cal fer és aprofitar el Parlament Europeu i, evidentment, la força de la Comissió Europea per aconseguir ser determinants en què aquests ajuts econòmics acaben arribant.
Bé, senyor Bartomeu, sí?
Jo molt breument, és que el que vol dir és que la competència, i repeteixo, la competència de combatre aquest cargol poma la tenim actualment a Catalunya. O sigui, nosaltres hem fet unes proves, s'ha posat aigua salada, és un èxit per a matar el caragol, però no sabem l'èxit que passarà ara al sortir l'arròs, que igual aquesta sal perjudica, això és la segona fase, o sigui, encara no podem aixecar victòria. Però la responsabilitat és de la Generalitat de Catalunya. Què podem fer? Catalunya pot demanar al govern central un projecte LIFE, com deia el senyor Barbero, i aquest projecte LIFE proposar inclús un canvi de cultiu al delta que pugui combatre llavors l'arròs, perquè en l'aigua salada i la dolça no poguéssim, no? Llavors és un tema, un problema molt greu que tenim la Generalitat de Catalunya, Catalunya, el govern de Catalunya, que a Brussel·les li fem per fer propostes de canvis, però que no té Brussel·les l'obligació de combatre. Han de ser propostes que naixquin des de nosaltres, des d'aquí.
Senyor Gómez?
No, només per acabar, vull dir, comparteixo el que dius. És un tema molt greu en el sentit, i estic d'acord, que s'ha vist que el més efectiu ara és salar, ficar aigua salada als camps d'arròs del delta, però, evidentment, com he dit, tota la vida hem ficat aigua dolça als camps d'arròs del delta, i ara ho estem salinitzant, els camps d'arròs m'hi refereixo, evidentment, i no sabem què pot passar el dia després, però és que no hi ha cap altra solució avui damunt de la taula que pugui parar el cargol poma. Per això no, sí, però tampoc no la solució. Tampoc. Per tant, la cosa està en que hem de seguir tots de la mà i hem de demanar finançament a Europa i a l'estat espanyol, perquè és un tema que mos pot repercutir per un futur immediat.
Bé, vagin acabant, perquè si no haurem de treure algun dels temes que teníem previstos en el debat. Senyor Barbero i senyor Sabater. Primer el senyor Barbero, que havia demanat, no, Adriana, crec que era...
Sí, només una petita puntualització respecte, no hi ha més solucions. S'ha d'investigar, s'ha de posar recursos per a plantejar d'altres solucions, perquè segur que n'hi ha i segur que se'n poden desenvolupar. És una cosa que ja vam conèixer quan el començament de la invasió del musclo zebra, que també ha causat molts perjudicis a la part més alta de la conca, a les captacions dels regants, i doncs que a través de subvenció europea, d'un finançament europeu, s'ha aconseguit desenvolupar un seguit de sistemes alternatives per a eliminar que el musclo zebra d'aquestes captacions. Vull dir, no ens tanquéssim en la solució que ara mateix sembla que dona esperances, hem d'apostar també per investigar i obrir noves vies de combat contra el cargol poma, si no estirem jugant-nos-ho tot en un sol tret.
Senyor Sabater.
Sí, només una aclaració, simplement no, de dir l'aigua salada s'ha de portar en període de no conreu de l'arròs, en el període de l'hivern, perquè evidentment l'arròs no resisteix a l'aigua salada, per tant, seria en període que ara esté sec el delta, tornar-lo a inundar i, evidentment, fer-ho amb aigua salada perquè després, quan evidentment s'hagi de sembrar l'arròs, llavors, evidentment, tornar a l'aportació d'aigua dolça i esperem que això no tingui més dificultats, com apuntava el senyor Bartomeu.
Bé, doncs canviem ràpidament de tema perquè després, si hem de treure algun, segur que no els agradarà. Més brevetat, perquè insisteixo, queden encara algunes qüestions damunt la taula. Volem parlar del projecte Castor, volem parlar també del dret a decidir, volem parlar dels transports, vull dir que tenim feina encara en aquest debat a 5 que estem fent Ràdio Móra d'Ebre i Ràdio Ebre de forma conjunta. Projecte Castor, tema que preocupa, informes damunt la taula, plataformes ciutadanes. Volem saber què creuen que pot fer Europa per garantir la seguretat dels ciutadans propers a aquesta plataforma i qui hauria de pagar els diners que va costar si l'empresa demanés una indemnització. Quin paper pot jugar Europa, si és que n'ha de jugar algun, perquè algunes de les coses que s'han posat damunt la taula fins ara és que no en tot Europa pot intervenir o no a tot té la solució. Canviem una mica l'ordre d'intervenció, senyor Barbero, per exemple.
Bé, des d'Esquerra Republicana fa un any, més d'un any, que venim dient que el projecte Castor dona seriosos dubtes de seguretat i també de viabilitat econòmica. És una segona pota que no l'hem d'oblidar. Este és un projecte que reposa en bona part gràcies al finançament del Banc Europeu d'Inversions, que va emetre a través d'una societat instrumental els bons necessaris per al seu finançament. I és un exemple del que no hauria de ser a nivell europeu la poca corresponsabilitat en les inversions que es fan al territori en els fons europeus. Quan anem a demanar diners en un banc sempre ens demanen per què els volem. El Banc Europeu d'Inversions hauria d'haver sigut molt més gelós i molt més exigent tant en les responsabilitats de l'empresa respecte a seguretat, viabilitat econòmica d'un projecte que ja oferia seriosos dubtes en un moment de crisi que fos necessari un magatzem de gas quan la demanda de gas a l'estat espanyol va de baixa i ha sigut molt limitada la seva expansió. Tenim les plantes de cogeneració de gas funcionant al 15%. Doncs bé, hem d'exigir corresponsabilitat a Europa i per descomptat hem d'aconseguir que no per enèsima vegada recaigui sobre els ciutadans el pagament d'este disbarat com sol passar en este model de capitalisme tan hispànic on si hi ha beneficis són per a l'empresa promotora i si hi ha pèrdues doncs les acabem assumint entre tots. Europa ha finançat este projecte, per tant s'ha de fer corresponsable de la seva solució i per descomptat tancar el més aviat possible perquè no podem admetre una amenaça tan gran a la seguretat dels ebrencs i del nord de Castelló com suposa el projecte Castor.
Joan Pere Gómez, de Convergència i Unió.
No, és un tema que suposo que... A veure, és un tema que tots, com a mínim, crec que tots hauríem d'estar d'acord que el que hem de fer és que es tanqués immediatament, perquè s'ha demostrat, també aquest últim informe que tenim damunt de la taula, que hi ha causa-efecte amb la injecció de gas. I el que a mi sí que em sorprèn, i des d'aquí ho vull dir, i vull denunciar-ho, és de la deslleialtat institucional de l'estat espanyol envers la Generalitat en altres temes, com per exemple l'altre dia s'ha parlat i s'ha explicat pel conseller d'Interior, el senyor Espadaler, de que vam demanar el mes de febrer-març com estaven els informes pel tema del projecte Castor i se mos va dir estan en tràmite. I la paraula en tràmite, tant en català com en castellà, s'entén perfectament. I resulta que en tràmite volia dir que des del 19 de desembre que ho tenien en un calaix del Ministeri. Per tant, a qualsevol país seriós, amb este ministre d'Indústria, ja hauria d'haver demanat la dimissió. El que més me preocupa és que els interessos econòmics i els interessos d'empreses del senyor Florentino Pérez, que segurament els ha degut crear a la seva llotja del Santiago Bernabéu, doncs hagués sigut capaç d'estar per damunt dels interessos de la gent de les Terres de l'Ebre, però el més important, jugant-se i ficant en perill la vida de la gent de les Terres de l'Ebre. I penso que ficar en perill la vida de les Terres de l'Ebre per qualsevol empresa, per molt Florentino Pérez que es digui, és per a mi inadmissible. Inadmissible, perquè no només les vides humanes, que és el més important, també com això ens afectarà ara amb el turisme a curt i mig termini per les cases d'Alcanar, la Ràpita, l'Ampolla, la Cala o totes les Terres de l'Ebre en conjunt. Per això, qui la fa, que la pagui, i evidentment aquí que hauria de fer-ho és els que han creat aquest problema, que haguessin de pagar ells, també ara el problema que han fet, i els seus no guanys els hauria de pagar la pròpia empresa, el senyor Florentino Pérez.
Senyor Bartomeu?
Bé, jo referent al nom que surt del senyor Florentino Pérez, és un empresari espanyol, ojalà en llegués en 2.000 com ell. Si ell va demanar i va haver un projecte viable, lo va justificar i el va demostrar, pues ben fet que li donin. El tema és qui li va autoritzar si no tenien els estudis en aquell moment damunt la taula. Què va fer la Generalitat de Catalunya en una inversió que anava a part de Catalunya? per pesar a presentar al·legacions en aquell projecte Castor en aquell moment, quan vostè diu responsabilitats del ministre actual. Què va fer el govern anterior que li va donar que actualment sabem que les primeres intencions, les primeres vistasses van en referent a la directora general de Medi Ambient anterior, que és la que sembla que molt alegrement se va autoritzar. Què ha fet el govern que es troba actualment en aquest projecte que s'ha trobat damunt la taula, que ell no va fer res? El que ha fet és paralitzar, primer que res, tal com ha manifestat el ministre Soria, que aquí va tindre tota la responsabilitat del món, de dir, primer la seguretat de les persones, i això no arranca fins que no es justifiqui tots els informes del que està passant. Vostè diu que hi ha informes al desembre, clar que hi ha decisió, i queden informes pendents de redactar, que per això és, encara no està la decisió presa, perquè encara no estan tots els informes. Per tant, que l'informe la Generalitat de Catalunya no l'informe, el que interessa és la responsabilitat del ministre, que la planta està parada des del primer dia, que la planta no s'ha posat en funcionament i que està el compromís del govern central que no es posarà en funcionament sinó un 100% de seguretat, que no passa res a la gent. Primer, la seguretat de la gent. En quant qui paga el tema? Pues sí, qui paga tindria que demanar responsabilitats al que en un moment donat va donar un permís. Vostè sap que les manifestacions del ministre són que intentem justificar el tancament d'esta planta, però que no pagui l'Estat. Per això busquem si el senyor Florentino, que vostè diu, l'empresari, va enganyar el govern, a l'Estat, en els informes que va portar, que pague. Si va ser l'Estat qui li va permetre per no buscar, pues busquem responsables anteriors.
Deixem-ho aquí. Montse Castellà.
Nosaltres tenim dos punts molt clars des d'Iniciativa, i és primer, tancament i desmantellament de la planta, i segon, que evidentment la ciutadania no ha de pagar això. Perdó de l'expressió, és una mica popular, però no podem ser cornuts i pagar el beure. Cal, pensem des d'Europa, crear mecanismes de control per a que el Banc Europeu d'Inversions, com bé dia el company d'Esquerra, faci seguiment de l'ús dels fons que dona. No pot ser que doni fons i no s'assegura exactament d'on van a parar i què s'hi fa. Pensem que Europa cal que supervise el procés de tancament i desmantellament de la plataforma, que no se sociabilitzen les pèrdues. És impensable que la ciutadania hi queda pagada a la butxaca o en la factura del gas el fet que aquesta plataforma no es fiqui en funcionament. Cal exigir al govern espanyol que deixi d'amagar informes, perquè és cert que n'hi havia al desembre i els han tret tard, i nosaltres a Iniciativa, la Laia Ortiz, fa poc, encara va preguntar que on està l'informe de l'Institut Geològic, que no el geogràfic, que ja el tenim. Cal, és molt important, que es vele per la seguretat ciutadana. Més enllà del procés en si de la planta, hi ha un perill per als habitants i això és intolerable. Cal un canvi de model energètic, perquè no s'hi val tot per al progrés, no s'hi val tot. Nosaltres treballarem per vetar el projecte i, en el fons, nosaltres pensem també des d'Iniciativa que tot respon al suport que es fa des d'Europa a un model energètic caduc, que prima els beneficis econòmics per damunt de l'eficiència basada en la producció neta i sostenible. I en això també recomanem a la gent que es compra el llibre del periodista Jordi Marçal, el Castor, la bombolla sísmica, allà entendrem moltes coses.
Molt bé, senyor Sabater, per tancar aquest temps dedicat al Castor.
Sí, este és un debat sobre les eleccions europees i val la pena que recordem que un dels principals reptes de futur de la Unió Europea és el tema energètic, la seguretat en el subministrament energètic i també, perdó, els costos de l'energia. Per tant, és aquí on cal concentrar molts esforços i el tema del gas és fonamental. Dit això, la necessitat precisament d'implementar polítiques en aquesta direcció i d'acord amb la directiva, en l'estratègia europea 2020 i l'aposta per una economia verda i una economia sostenible, evidentment el que cal és primar la seguretat de les persones. Estem davant d'un projecte que té unes conseqüències tremendament perilloses, almenys a la vista del que ha passat i dels informes que hi ha, i a partir d'aquí això és prioritari sobre qualsevol altra consideració. He volgut fer esta d'entrada per recordar que no estem parlant d'un tema qualsevol, sinó que estem parlant de seguretat energètica, però evidentment la seguretat de les persones sempre va per davant. Per tant, este projecte segurament no és viable, s'haurà de tancar, i qui haurà d'assumir les responsabilitats? Pues qui tingui la responsabilitat. És evident que si hi ha hagut una insuficiència legislativa i que per tant es va demanar tot el que s'havia demanat d'acord amb la llei, però la llei és insuficient, celebrem que no hi ha hagut morts, el que hem de fer és canviar la legislació perquè en el futur això no torni a succeir. Si hi ha hagut negligència, sigui d'autoritats de l'administració pública o sigui dels responsables de l'empresa, hauran d'assumir les seves responsabilitats penals. I, per tant, això és un tema que jo crec que està clar i és per aquí per on s'ha d'anar. Però insisteixo en el tema anterior. No, això no ens ha de fer perdre de vista que un dels temes centrals de competitivitat i fonamental per a la creació de llocs de treball és el tema de la seguretat en el subministrament energètic i, sobretot, del preu, que tenim un preu de l'energia molt més alt que tenen els Estats Units o el Canadà, per exemple, en este moment, i això ens fa no ser competitius. Per tant, molt de compte, perquè precisament els projectes energètics, sempre respectuosos amb el medi ambient i en línia amb el que marca aquesta estratègia 2020 de la Unió Europea, però són fonamentals, estratègicament importants per al futur de la Unió Europea, per tant, per al futur d'Espanya, de Catalunya i de les Terres de l'Ebre.
Sí, per al·lusions, ja de forma molt breu, senyor Gómez.
Molt breu, no. Només dic que comparteixo 100% el que diu Joan, completament, Joan Sabater, però una cosa per al·lusions. Ho dic perquè, a veure, Joan Bertomeu, no diguéssim el que no és. Tu saps que qui va fer els informes, això ho va fer un govern del senyor Zapatero, el projecte Càstor, i com que la Generalitat de Catalunya, i aquí no estava el govern de Convergència i Unió, també puc dir, estava el tripartit, com les coses s'han dit ben dites, eren molt més exigents amb el tema dels informes, el que van agafar va ser traslladar la plataforma amb aigües territorials de Vinaròs, perquè així sabien que el govern del Partit Popular seria molt més condescendent amb els interessos del senyor Florentino Pérez i no demanaria aquells informes que si ho haguéssim fet amb aigües territorials de Catalunya els haguéssim demanat i avui el projecte Castor no estaria obert perquè els haguéssim dit que això atentava en contra de les vides humanes.
Bé, si ningú vol dir algun res més sobre el projecte Castor, anem avançant, Adriana, perquè si no el temps i el rellotge van passant.
Sí, arribem ja als 39 minuts de debat, així que obrim un altre bloc, hem de seguir avançant, anem amb el dret a decidir. Al llarg d'aquesta campanya electoral hem pogut escoltar que el proper dia 25 de maig, que aquest diumenge és clau per al dia 9 de novembre, data en què el govern català té previst realitzar aquest referèndum sobre la independència de Catalunya. En aquest bloc volem saber quin és el seu full de ruta per respondre a la situació que viu a Catalunya i a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre i què hauria de fer Europa davant d'aquesta situació. Els demanem sobretot brevetat i començarem amb el senyor Joan Sabater.
Sí, bé, el tema del dret a decidir jo crec que no és un tema d'entrada europeu. La nostra proposta és que s'avance precisament en el diàleg entre el govern de la Generalitat i el govern d'Espanya, precisament per intentar cercar una solució perquè respecte la voluntat, evidentment, del poble de Catalunya, som partidaris de que es consulten una consulta legal i acordada als catalans, i a partir d'aquí, evidentment, en funció d'això, s'aborda sobretot una reforma de la Constitució que permeti donar resposta al neguit dels catalans i que ho encaixi bé amb el conjunt d'Espanya en este model federal, perquè precisament Europa el que és un referent federal. Europa és un projecte que s'ha construït des dels seus orígens, precisament en un model federal, en la unitat, respectant la diversitat, i precisament Europa el que ha de fer és d'alguna manera exportar el seu model, intentar animar el diàleg a aquest model federal de construcció en la Unió, respectant i des de la diversitat s'aplica també a Espanya. Per tant, les autoritats europees l'únic que poden fer, que ja ho han fet, és demanar que es dialogue, que es negocie, que és el que no s'està fent en este moment. Estem en un autisme per part dels dos governs, vull dir, fins al punt que els presidents un dia de Sant Jordi ni tan sols es van saludar, el senyor Mariano Rajoy i el senyor Artur Mas. Evidentment, això és el més negatiu que pot passar en este moment a Catalunya i Europa és l'únic que pot no entendre. I per tant, escolta, senyors, seguin a una taula, dialoguen, posen-se d'acord i a partir d'aquí, evidentment, actuen en funció, sobretot, del que és, insisteixo, el referent europeu, que és l'impuls a un model federal. Ampliar les fronteres, sinó ampliar la unitat respectant precisament la diversitat cultural i territorial dels diferents pobles que configuren el territori europeu.
Senyora Castellà.
Nosaltres des d'Iniciativa exigirem a les institucions europees que donen suport al dret a decidir. No donarem suport a cap candidat ni a cap candidat a presidir la comissió que no ho reconegui, i en aquest sentit a més estem molt satisfets de les aliances que tenim a l'estat espanyol, amb Izquierda Unida, l'únic partit a nivell estatal que ja ha donat suport al Parlament, al Congrés dels Diputats, i també molt contents amb l'aliança dels Verds, que és amb qui anem a Europa. És que Keller és la candidata que a tots els debats i a totes les entrevistes fica aquest tema en primer pla i no se n'amaga, cosa que el debat a cinc bandes ni Schulz, ni Juncker, ni Verhofstadt de socialistes, PP o liberals o ni va Convergència no ho van fer. Llavors, és que Keller ho diu clar, la Unió Europea no pot negar el dret a decidir. Una futura hipotètica Catalunya independent quedaria dins la Unió Europea. I Catalunya i Escòcia, per exemple, volen cooperar, no aïllar-se. I aquest és un missatge que jo crec que Europa ha d'escoltar. Si em permeteu, m'agradaria mullar-me personalment, jo votaré sí. I dit això, parlem de dret a decidir, però parlem també de drets socials i de drets laborals. Quan un se'n va de casa i prepara una mudança, sap a quin pis anirà, com seran els mobles, si tindrà llum instal·lada, si té el lloguer que li va bé. Nosaltres m'on anem d'un lloc, m'on volem anar? Sí, i on anirem? Hi haurà estat església desvinculat, hi haurà ensenyament públic i laic, perquè no és només verd, són les retallades de Convergència en l'ensenyament. Hi haurà sanitat pública en perill pel tractat de lliure comerç, s'apostarà per la cultura, per un IVA cultural decent, per polítiques mediambientals, és a dir, sí pel dret a decidir, ho diem la Iniciativa, ho diu Izquierda Unida, ho diuen els Verds a Europa, i de què ens serviria, llanço la pregunta, una hipotètica Catalunya independent amb un govern de dretes aquí a Catalunya i governada pels mateixos a Europa.
Déu-n'hi-do.
Sí, anem ara amb el senyor Joan Bertomeu del Partit Popular.
Bé, jo crec que el dret a decidir ja el tenim tots, no? Jo quan voto eleccions al meu municipi, voto i decideixo que vull que sigui el meu consistori, el meu alcalde. Quan voto a Catalunya també voto i decideixo quin govern m'ha de representar. Quan voto a Espanya també, i ara vindrà el dia 25 a Europa i també votaré. O sigui, em sembla que tinc el dret a decidir, no? Lo tenim tots, els presos aquí a la taula també estem. O sigui, ja tenim, estem vivint democràticament, elegim els nostres representants democràticament, tinguem us obliga, aquí som cinc, tindrem cinc papeletes totalment diferents i cada un ho portarem la nostra voluntat. Al darrere de nosaltres que estem aquí presents, votarà tothom, o sigui, el dret a decidir existeix. A mi el que m'estranya és que, clar, hi haguen partits que es vulguin presentar a Europa per a defensar el dret a decidir quan saben que si aconseguien la independència de Catalunya, que després quedarien automàticament fora d'Europa. És que no ho entenc. Volen anar a Europa per sortir a Europa, pues ja no fa falta que es presentin, ja, que es quedin fora, anar a Europa per a defensar. Quan ha dit el senyor Sabater molt clar, i així és, que Europa no té cap autoritat referent al dret a decidir de cada estat membre, l'estat membre aquí té absoluta llibertat, per tant, repeteixo, el dret de la llibertat lo té tot el ciutadà espanyol, tot el ciutadà català, tota la gent dels municipis, i cada un decideix els seus representants i la seva política a través de les urnes democràticament.
Quina és l'opinió de Convergència i Unió, senyor Gómez?
No, la Convergència i Unió ho té molt clar, i és que aquí no estem parlant de legalitat, estem parlant de legitimitat, i el poble de Catalunya té tota la legitimitat de poder anar al 9 de novembre i poder-li dir algo tan fàcil com: ciutadans de Catalunya, quin futur voleu? Quin futur voleu? I a partir d'aquí que la gent democràticament i lliurement pugui votar. I em sap molt de mal que tant el PSC, que és el mateix que el PSOE, com el Partit Popular, amb este tema, estigués sobre els ous de la mà i que fiquéssiu espaladrap i cadenes a les mans i als peus, i espaladrap a la boca, al poble de Catalunya, perquè no voleu deixar-nos expressar-nos lliurement. I amb esta Europa, de la qual jo soc europeista al 100%, i crec en ella, amb esta Europa dels valors de la Revolució Francesa, doncs jo vull creure que Europa no pot entendre com Anglaterra, tot i estar en contra del referèndum que es fa a Escòcia, els anglesos respecten que els escocesos lliurement puguin expressar què volen fer del seu futur. I aquí a Espanya ens neguem amb un no, 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 un no reiteratiu. I ja per acabar, penso que ara, Montse, hem anat tots a la mà a favor d'una cosa: no estem votant el dia 9 de novembre, no estem parlant de la independència, Montse. Estem parlant de que la gent pugui votar.
Sí,
una
sí.
Vegada la gent hagi pogut votar i haurem decidit, el poble de Catalunya haurà decidit què vol, després ja discutirem quin model d'estat volem. I després ja discutirem si el model d'estat volem que vagi pel centre, per la dreta o per l'esquerra. Però ara és moment d'estar tots junts, els que som sobiranistes, a favor del dret a decidir, que el poble de Catalunya es pugui expressar lliurement, i després ja tindrem temps, una vegada siguéssim independents, perquè jo també sóc dels que votaré sí, sí, i perquè no hi ha més sis, després ja discutirem quin model d'estat volem. I si la gent vol votar i ser per Catalunya, jo ho respectaré, i vosaltres creureu el model d'estat que vulguéssiu. Jo respectaré, evidentment, les polítiques de Convergència i Unió, que penso que són les idònies per treure aquest país de la crisi.
Per acabar, senyor Barbero.
Bé, dir al senyor Sabater que no és un tema europeu, déu-n'hi-do, per no ser un tema europeu, l'impacte que està tenint a tots els mitjans de comunicació del continent. L'altre dia, al debat dels candidats a president de la comissió, tots van ser interpel·lats per l'assumpte, i em sembla que és un tema europeu, no només pels efectes pràctics que pot tenir la futura independència de Catalunya, sinó també pels aspectes de fons. Una Unió Europea que, especialment per als ciutadans d'aquest estat, va ser sempre l'almirall on anar a buscar allò que faltava aquí: democràcia, llibertat. Doncs un tema com aquest, que es porta escrupolosament democràtic per canals populars, participatius, pulcres, impoluts en aquest exemple, és un magnífic exemple del que Europa ha representat en quant als seus valors fundacionals per als ciutadans d'aquest país durant molts anys. Com no ha de ser un tema europeu? I respecte a la possibilitat de quedar dins o fora de la Unió Europea, senyor Bertomeu, la Unió Europea ha sigut terriblement pragmàtica sempre respecte a les ampliacions o les qüestions no previstes literalment als tractats. Ho vam veure en la reunificació alemanya, ho vam veure en el cas de Xipre, una illa partida pel mig, i que la Unió Europea va fer un experiment jurídic per acomodar Xipre a la Unió Europea. Este serà també la solució al cas català, serà pragmàtica, com ha sigut sempre a través de la Unió Europea. Porta el govern del Partit Popular 2 anys intentant esborrar aquest tema de l'agenda europea, intentant que els països membres se posicionin en contra de la futura independència catalana, i no ho ha aconseguit. No ho ha aconseguit perquè un procés tan democràtic com aquest difícilment trobarà rebuig frontal a la Unió Europea, i no cal dir que des d'Esquerra Republicana en els socis europeus que tenim formem part del mateix partit que l'Scottish National Party, el partit del primer ministre Alex Salmond. Me sembla que tenim aliats importants al Parlament Europeu per a posar el tema damunt l'agenda.
Havien tens feina, Adriana, que hi ha moltes paraules demanades.
Els que ens demanem sobretot és molta brevetat perquè estem arribant ja al final del temps d'aquest debat. Montse Castellans demanava la paraula.
Un petit apunt al comentari que feia Joan Pere. Només dir que, evidentment, que ens hi trobareu en el dret a decidir. Les proves ho demostren i els fets ens remitim. El que diem és que no ha de ser anar-me'n i després decidir quin model d'estat volem. Per a nosaltres ha de ser o paral·lel o previ, però mai a posteriori, perquè, quan repeteixo, quan un se'n va de casa, sap en quina casa anirà, quin lloc li costarà i quines coses tindrà per a viure. Per tant, per a nosaltres és important. El dret a decidir, sí, però els drets socials d'este nou estat que tindrem, quins serien? Només això.
El senyor Gómez també ha demanat la paraula.
No, només comentar que, evidentment, el que estem demanant el 9 de novembre, que quede molt clar, és que el poble de Catalunya pugui anar a votar. No estem parlant encara si de quin model d'estat volem. Per tant, que ens deixin anar a votar lliurement, que poguéssim decidir quin és el nostre futur. I a partir d'aquí, després, tots mons ens sentarem a una taula i ja construirem quin model d'estat volem. Que jo també, un estat social i tots els drets socials també els volem. I des de Convergència i Unió també t'assegur que els defensarem.
Les polítiques no, no ho semblen, però en fi.
Ho defensarem.
Senyor Sabater.
Sí, em sorprèn el senyor Barbero quan diu que la proposta independentista que representa un partit nacionalista com Esquerra Republicana de Catalunya respon als valors fundacionals d'Europa. Precisament la Unió Europea, el Tractat de Roma, es constitueix a partir d'intentar superar l'qüestionament de les fronteres, precisament que havia portat a les dues guerres mundials, i està en l'ADN de la Unió Europea, precisament, no qüestionar les fronteres i respectar la integritat territorial dels estats. Per tant, Europa no avalarà en absolut cap procés independentista, perquè hi ha altres processos, hi ha la Lliga Nord a Itàlia, la Padània, hi ha els flamencs a Bèlgica, hi ha un munt de moviments d'aquest tipus, i evidentment l'últim que farà serà obrir la caixa dels trons. Jo em referia que no és un tema administrativament que competeix Europa, i per això dia que apostàvem pel diàleg, i el diàleg evidentment és el que Europa està demanant que es faci, tant a l'administració de la Generalitat com a l'administració espanyola. I només un apunt al senyor Gómez, parla de que el PSC i el PSOE som el mateix, compartim un projecte europeu, és cert, i igual que ells comparteixen el projecte del senyor Jean-Claude Juncker i del Partit Popular Europeu a través d'Unió Democràtica, que evidentment representa el mateix que el Partit Popular Espanyol i que són totalment contraris en aquest procés. Per tant, m'hauran d'explicar algun dia com s'ho pensen a bord d'Europa, perquè és molt més greu això. Vull dir, precisament, forma part de més del partit responsable de l'austericidi, dels que han fet les polítiques d'austeritat, que també la Generalitat de Catalunya, òbviament, ha aplicat aquí, retallant els serveis públics, retallant l'estat del benestar i perjudicant, sobretot, els sectors més febles de la societat. Això és el que és greu. La política dels drets europeus de les que participa Convergència i Unió conjuntament amb el Partit Popular.
El senyor Barbero també ens demanava el dret de paraula, brevetat, sisplau.
Sí, només un apunt. El 8 d'abril, quan se van sol·licitar per part d'una delegació del Parlament de Catalunya la possibilitat d'una transferència estatal per fer el referèndum, el Partit Socialista, si tant creia en el debat i en fer un referèndum legal i acordat, vau tenir una ocasió d'or per, doncs, distanciar-vos del Partit Popular i donar suport a aquesta reivindicació que creiem molt justa. A la Unió Europea mai s'ha posat barreres a accions i actituds democràtiques com la catalana. I entenem que aquesta vegada no serà diferent. I no serà diferent, sobretot, tenint en compte la realitat catalana, un lloc potent al sud d'Europa, un lloc doncs, amb una capital important a nivell internacional com Barcelona. I no tindria sentit que de tot el bloc ibèric, la zona més productiva, la zona que sempre ha sigut més europeista, veigués tancada la seva aspiració de pertany a l'Europea. Des d'Esquerra Republicana també som federalistes, però federalistes allà on té sentit seu, a la Unió Europea.
Aquí som nacionalistes, allà federalistes, i després a casa nostra el que convinga a cada moment.
Això de nacionalista, potser quan fèiem president de la Generalitat als candidats socialistes, potser no se diria tant. I ja ha sortit prou el tripartit, no cal tornar-hi més. Però em sembla a mi que no hi ha possibilitats de ser federalista a l'estat espanyol, és una obvietat.
Anem acabant, perquè si no... Bé, som misericordiosos. coses. Jo vaig ser una mica benèvoles i 10 segons per al senyor Joan Pere Gómez i 10 segons per al senyor Bertomeu, és que anem molt malament de temps.
Molt ràpid, només per al·lusions. Convergència i Unió, amb el tema del dret a decidir, serem un sol bloc, perquè primer, Joan Sabater, defensem els interessos de Catalunya per damunt dels interessos dels nostres partits que puguin estar escrits a Europa. Per tant, dret a decidir...
Però teniu males companyies a Europa.
Com Convergència i Unió, amb el tema del dret a decidir, serem un sol bloc, cosa que el PSC ara vol, ja s'ha vist que vol votar al Parlament Espanyol, que vol votar en contra del dret a decidir del poble de Catalunya. Per tant,
això no és veritat, ho saps.
És veritat, perquè vol votar públicament i només vol votar a favor.
Vau portar una proposta mal plantejada i envenenada.
Ràpid. Convoquem un debat sobre el dret a decidir.
El dret a decidir, Convergència i Unió, serem un sol bloc, i perquè defensem el dret de Catalunya, cosa que el PSC no fa el mateix.
Senyor Bertomeu, molt ràpidament.
Jo només és que es voldria que es clarifiqués el dret a decidir, que ja el tenim, tot decidir si vota qui vol, i això ho he dit al principi, i després dir clarament que si el dret a decidir, que és a Espanya que tenim el dret a decidir, o Catalunya que el dret a decidir a voler-se independitzar, que quedaria automàticament fora d'Europa. I per entrar, tindrien que ser tots els estats membres que tinguessin la voluntat de deixar-la entrar.
No.
I això la gent ha de saber, que això ja en parlarem després, no, perquè això és molt greu. Quedar-se Catalunya fora d'Europa seria la ruïna de tots.
Però un altre dia, si volen, convoquem un debat sobre el dret a decidir. Estem a la recta final, evidentment ens hem passat de temps, ens queden molt qüestions damunt la taula, per tant, anem a refundar la part final del debat i els hi fem una última proposta. Tenen aproximadament un minut i mig per a destacar allò que creuen que diferencia la seva candidatura i demanar el vot. Serà com dos en una, per què creuen que els han de votar i què han trobat a faltar en aquest debat, aquella qüestió que després diran, ai, i no ha sortit aquest tema i jo volia que sortís. Doncs tenen vostès aquí l'oportunitat de treure aquest tema, allò que han trobat a faltar durant la campanya, durant les entrevistes, durant el debat i demanar el vot. Montse Castellà, d'Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida Alternativa.
Si em permeteu fer un símil futbolístic, la temporada del Barça ha sigut bastant nefasta i s'està pensant en una remodelació, perquè els mateixos jugadors que ens han portat a un any sense títols no seran els que ens portaran a un any gloriós l'any que ve. A Europa li fa falta el mateix. No ens trauran de la crisi els mateixos que mos hi han ficat. En aquest sentit, a Europa, el 70% de les votacions que són troiquistes han sigut votades pels mateixos socialistes, populars i liberals on hi és Convergència i Unió. També cal dir que nosaltres no estem d'acord en el Tractat de Lliure Comerç, que falta transparència, que hi ha opacitat, que és un retrocés en el model del benestar, que nosaltres no farem comissari a Canyete, nosaltres sabem que direm que no, a veure qui més ho diu. A nivell de drets i dignitat se defensen al carrer, però també a les urnes, que la gent sàpiga que més del 60% de les lleis espanyoles estan subjectes a legislació europea, per tant, Europa mos ajudarà, sí, però en funció de qui governa. Cal plantar cara ara a la troika, com van fer les millors generacions. No ens podem resignar ara. Hem d'agafar l'alegria com a trinxera. I un exemple d'una amiga meua de la Terra Alta, que són uns pares, per a animar la gent a votar, també la gent gran, que les pensions i els autònoms també ens molts juguem. Uns pares li van dir a la meva amiga, fill meu, nosaltres som ja molt grans, tant de bons queda molt de temps de vida, però com que ets tu qui hereda este món, no mos pensàvem que els fills i els nets patiríeu com nosaltres. Dis-mos a qui vols que votéssim, perquè el món que queda és per a tu. I nosaltres el que diem és que el món que queda, Iniciativa per Catalunya, som garantia del dret a decidir, dels drets socials i dels drets laborals, també dels drets mediambientals, volem democràcia real i participativa, i l'últim apunt, també els drets de la dona. Si m'ho permeteu introduir breument, sóc l'única dona d'un debat, no estic acostumbrada, sóc l'única germana de 5, per tant no em ve de nou, però cal que la dona, les desigualtats que hi ha a Europa entre classes rics i pobres, encara queden més agreujades en les desigualtats, per exemple, amb sous, entre homes
Castellà,
i dones.
Ho deixem aquí. Sí. Francesc Barbero, d'Esquerra Republicana.
Hem parlat molt de territori, és obvi que ens hi juguem els ebrencs en aquestes eleccions. He trobat a faltar el paper de la Unió Europea en la crisi econòmica i com ens està repercutint en tot allò que són les polítiques socials, de com tornem el deute, este ofec a què ens sotmeten, excusant-se en part també en la Unió Europea. Des d'Esquerra proposem de que hem de deixar de posar el rescat de la banca i els grans interessos al centre del debat europeu per posar-hi les persones. I creiem que tenim els millors aliats i la millor candidatura per defensar Europa. Som inefablement favorables de la justícia social i d'una Europa als ciutadans al centre, i som inevitablement, i des del primer fins a l'últim dels nostres candidats, independentistes convençuts, que anem no només a defensar el dret a decidir, sinó a defensar també la proclamació d'una república catalana que s'insereixi com un estat pròsper, lliure i just a la Unió Europea. Creiem que la conjunció d'aquests dos factors som l'única candidatura que la pot portar obertament al Parlament Europeu, i per això des d'aquí mos atrevim a demanar modestament el vot.
Senyor Joan Bertomeu, ràpidament.
Bé, el diumenge, dia 25, aquestes votacions que jo comparteixo i entenc la desil·lusió del ciutadà en no voler participar per la situació que està vivint actualment, però és molt important que el ciutadà surti a votar, no? Aquestes eleccions tenen el que es fa a Europa, una incidència a tot el que es decideix a Espanya molt important, no? Un 75% del que s'està aprovant aquí depèn de les decisions que es prenen a Europa. Nosaltres sabem com se va agafar fa dos anys la situació econòmica d'Espanya. S'ha demanat un esforç molt greu en polítiques antipopulars, podríem dir, demanant l'esforç del ciutadà. Aquest esforç que s'ha fet, aquest sofriment que ha tingut les famílies i que actualment podem dir que, com s'està veient, les coses estan millorant, queda molt per fer, però està millorant, jo demano que, tenint un gran candidat, com tenim el senyor Arias Cañete, que sap i ha demostrat que té, sap fer gestió a Europa, que sap defensar els interessos d'Espanya, demano aquest vot útil. Sabem que les decisions d'Europa en 750 eurodiputats és important que hi hagi un grup fort i que pugui prendre decisions. Per tant, este vot útil i esta participació és la que demano jo a través del vot a favor del Partit Popular.
Joan Pere Gómez, de Convergència i Unió.
Jo demanaré el vot per Convergència i Unió per moltes raons, però sobretot també perquè tenim un dels millors candidats que ens ha defensat els interessos catalans a Europa, com ha sigut el nostre eurodiputat, el senyor Ramon Tremosa, i ho ha demostrat per un tema que avui no hem tingut temps de poder parlar, però com és el corredor del Mediterrani, que gràcies sobretot a les gestions del senyor Ramon Tremosa, avui podrem tenir un corredor mediterrani a Catalunya en contra dels interessos estatals, que ells volien un corredor central, tant el govern de Zapatero com el govern del senyor Aznar, que passés per Madrid i anés pels Pirineus aragonesos. Nosaltres sempre defensarem els interessos de Catalunya, som els defensors del vot de l'il·lusió, del vot del sí, i ens enfrontarem al discurs de la por. La por en les pensions, la por en sortir de la Unió Europea, tot això és fals. La gent seguirà cobrant pensions, no sortirem de la Unió Europea perquè Catalunya és un estat aportador net i Europa vol estats solvents com seria Catalunya, i per això ja per acabar, a tota aquella gent que encara té il·lusió, que encara té somnis i que pensa que pot haver una Catalunya millor, jo els emplaço a votar Convergència i Unió perquè nosaltres serem els garants d'aquella Catalunya.
Senyor Joan Pere, que estem fora de temps, ràpidament.
I acabo ja. Nosaltres només volem ser els garants d'aquella Catalunya econòmicament lliure, econòmicament pròspera, políticament lliure, espiritualment gloriosa, si em permeteu, amb els socis que vivim, mediambientalment sostenible.
Senyor Joan Sabater, del PSC.
Sí, jo, si m'ho permeten, he trobat a faltar que realment parléssim dels grans reptes de la Unió Europea. La Unió Europea, que s'ha dotat d'una estratègia de creixement, estratègia 2020, del creixement intel·ligent, sostenible, integrador, i en definitiva parlar del, precisament allò que apuntava abans, del tema energètic, que és fonamental per al futur, o dels temes de seguretat, els temes de justícia, el tema del partenariat oriental, del veïnatge mediterrani. Evidentment no hem parlat de res de tot això. És important que parléssim de casa nostra, però també és important que siguéssim conscients que som Europa i que Europa realment ens afecta en tots els seus sentits. A partir d'aquí dic que precisament el vot socialista és en una Europa en què es configura sobretot en dos grans blocs, en tot el respecte a les formacions polítiques minoritàries, el que s'està jugant és si serà president de la Comissió el senyor Juncker, en suport del PP i de Convergència i Unió, o si serà president el senyor Schulz, que representa el Partit dels Socialistes Europeus. I evidentment el que està en debat són, com sempre, les polítiques austericistes, les polítiques que ataquen els serveis socials, que ataquen a l'educació i a la sanitat públiques, que són les mateixes que s'han impulsat des d'Europa, de l'Europa conservadora, i que al llarg d'aquesta legislatura que han aplicat els governs del Partit Popular a Espanya i de Convergència i Unió a Catalunya. Per tant, nosaltres apostem per una política d'expansió, com la que ha aplicat Obama als Estats Units, una política de creació de llocs de treball a partir de la injecció de recursos amb el Banc Central Europeu i el Banc Europeu d'Inversions, i en definitiva avançar cap a una Europa més democràtica.
Sí,
sí, acabo. Una Europa més democràtica, que és la porta que obre el Tractat de Lisboa, precisament en la democratització, una Europa més federal, anar construint l'Europa des de la unitat respectant la diversitat, i una Europa més social en respecte precisament als més febles. El vot socialista és la garantia d'això, com va ser la garantia de derogar el trasbassament i com serà garantia d'aturar el Pla de Conca, perquè en definitiva som els que ho podem fer-ho, i per això demanem el vot al Partit dels Socialistes de Catalunya dins del marc del Partit dels Socialistes Europeus i per portar el senyor Schulz a la presidència de la Comissió Europea.
Bé, fins aquí arriba el debat electoral a la ràdio. Moltes gràcies a tots els convidats dels diferents partits que opten a tenir representació al Parlament Europeu, que ens han acompanyat avui, i una salutació de l'equip tècnic i humà de Ràdio Ebre i Ràdio Mora d'Ebre. Fins la propera.
Gràcies a tots.
Gràcies a vostès.